COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem en companyia de Rere en COPE des de Lleida. Ja saps, de dilluns a divendres, fins i tot amb el coronavirus, fins i tot amb les boires, sempre. De dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, fent ràdio des de Lleida i per la gent de Lleida, perquè del món, del país i fins i tot de Catalunya ja ho saps tot, i està tot arreu, però i de casa nostra? Qui te'n parla? Doncs nosaltres. De dilluns a divendres, ja saps, de 12:20 a 2. Per cert, que tenim un número de WhatsApp, ja ho sé que te l'estic recordant molt aquests darrers dies, però hi ha gent que a vegades quan el dic, i és veritat, un mòbil és difícil de recordar-te després, no se l'apunta, doncs jo te el vaig recordant. 664-526-180, 664-526-180, te'l poses a l'agenda, fiques WhatsApp de COPE Lleida i ens pots enviar missatges de veu o de text, del que vulguis, com estàs, com et trobes, com ho veus, què penses, jo què sé, valora'm la gestió, què t'agradaria, de què t'agradaria que parléssim, el que tu vulguis, 664-526-180, fins i tot si ara et sents sola i vols compartir amb algú doncs els teus pensaments, m'envies un missatge, que aquí ho escoltem tot. En fi, buscarem avui, com sempre, la previsió meteorològica. Ens n'anirem a l'Observatori de Meteorologia de Lleida amb l'Armando Álvarez. De seguida en parlem, però ja t'avanço que estem a poc més de 7 graus. 7 graus. Final del mes de març. Estàvem a 15, ahir, a 18, no fa masses dies. 7 graus. Aquest matí feia fred. Si no pots sortir de casa, ho pots notar també obrint la finestra. Vull dir que feia fresca. En parlarem tot seguit. Estarà amb nosaltres avui, via telefònica, el delegat de la Generalitat a Lleida, el Ramon Ferrer. Amb ell parlarem de les darreres mesures de la Generalitat amb el tema del coronavirus. També contactarem amb el Joan Bellmunt, que sé que fa dies que l'enyores, que escolta, i el Joan, que no l'escoltem, que ens duia cada dia cap a la una. Doncs mira, avui, de manera extensa, parlarem amb ell a veure com està, què ens explica i com ho porta tot plegat, i ens plantarem a la una amb el Joan Bellmunt, va, per no perdre la costum. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, i per tant hem de parlar de noves tecnologies. Ho farem amb el Jaume Sitxà i el David Casero a l'espai InfoCope Lleida, i a partir de 2:15, el que nosaltres fins fa 2 setmanes era la tertúlia amb veu de dona, avui parlarem amb dues dones que estan fent una tasca molt important. Parlarem amb la Gemma Casal, ella ja saps que és membre del grup de Dones Lleida i també de la coordinadora d'ONGs, però amb ella avui parlarem d'un tema que, bueno, que hi segueix sent, i era abans del confinament i després del, i amb el confinament hi segueix sent, és a dir, doncs la violència de gènere, com es pot portar amb el confinament avui en dia, què pot passar, i sobretot les eines que té una persona que se sent agredida o que està sent agredida a casa, que, aviam, que n'hi ha moltes de llars, i la majoria, doncs, tot va bé, però no a totes, i per tant els hem de donar eines, números de telèfon, maneres telemàtiques de demanar ajuda o d'explicar el que els està passant. En parlarem amb la Gemma Casal i amb la Núria Codin avui. Us posarem en marxa. I per què dic us posarem en marxa? Perquè ja sabeu que hi ha moltes iniciatives i et diuen tots els experts que no res de quedar-se al sofà tot el dia, ni parlar-ne o assegut tot el dia a casa. Que estar a casa confinant no és excusa. Que, per tant, hem d'estar actius, que ens ajuda a nivell de salut i a nivell mental. I la Núria Codina cada dia, ja veureu, que et fa una proposta de fer exercici a casa. Tot això, des d'ara fins a arribar a les 2, aquí, a COPE Lleida. I ara sí, deixeu-me que doni la benvinguda a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, estem a l'hivern una altra vegada?
Pues gairebé sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Ningú se'n recordarà que el 12 de març van arribar 26.
Sí, per això t'ho deia.
Sí. I fa 2 o 3 dies, com deies tu, 18 graus. Pues ara estem a 7. A 7 graus i amb prontes feines arribarem a 10, potser no ni arribarem. Estem endavant de 3 dies freds, avui, demà i demà passat, tot i que demà passat de divendres el que serà freda serà la matinada. Després parlarem, perquè és molt important aquesta matinada que els agricultors es preparin per si n'hi ha risc de glaçada, les eines que tenen per combatre les glaçades, que és el risc per el rec per aspersió. Uh-huh. Ara mateix està nevant a la Vall Fosca, al limítrofe entre l'Alt Urgell també i el Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, i plou cap a la Segarra i una mica a l'Urgell, Pla d'Urgell, però totes aquestes precipitacions que són en forma de neu a partir de 700-800 metres, això de la cota anirà variant, són sempre febles i minces. Només destaquen 7 litres i mig a la Seu d'Urgell, 7 litres a Martinet, que està a cavall entre la Cerdanya i l'Alt Urgell. Són precipitacions que sempre seran febles, intermitents, disperses, ara plou, ara no plou, ara deixa, ara aquí, ara allà, no res. I això continuarà avui i demà amb cels tapats i temperatures molt frenades, sobretot les màximes, perquè els cels romandran ennuvolats. Demà matinada sí que pot glaçar ja en el Pirineu, però continuarà el dia ennuvolat en alguna precipitació feble i dispersa, sempre febles, cota de neu molt avall, fins i tot se podia veure neu a 500 metres.
Caram.
En les muntanyes entre el de Vinaixa, la Panadella, el Montsec, el Solsonès, fins i tot a cotes baixes, no una gran nevada, ni de bon tros, potser ni caldran les cadenes, sobretot fora del Alt Pirineu. Les cadenes, però poca gent que circule per obligació, clar.
Sí.
I de cara a la matí, després d'aquests dos dies més ennuvolats, amb precipitacions, amb aquestes temperatures màximes frenades, la matinada de divendres és la que se podien obrir els cels i podia glaçar. Això ho precisarem més demà, perquè el divendres matinada podia haver unes glaçades fortes i intenses en el Pirineu i Prepirineu i al voltant dels 0 graus a la plana de Lleida.
Caram.
Demà ho precisarem més.
Són tres dies, ens has dit que de fresca.
Dies. Però potser no s'acabarà. N'hi ha previsions a més llarg termini que sembla que vindria molt fred cap al darrer dia del mes de març, cap al dia 31.
Bueno.
Però queda massa lluny i la precisió no és molt gran.
Bueno.
Però no es veu calor en una setmana, calor de 25 graus, o aquests 26 que van tenir el 12 de març, bueno, queda molt lluny.
És curiós perquè en una altra circumstància, que nevés ara, que hagués nevat ara, en parlaríem, escolta, això reforçarà la campanya de Setmana Santa. Ara s'ha acabat, ningú parla d'això,
Claro, perquè està tot tancat, ni, vamos.
Sí.
És que la natura va per un cantó, nosaltres anem per un altre, i...
Bueno,
i de vegades escolta, cal unificar criteris.
Armando Álvarez, com que això tampoc és urgent, et poso deures de cara a la setmana vinent. Demà parlarem del temps i passat demà, però de cara a la setmana vinent et poso deures, un dia parlarem una estona més del tema de com s'està reduint la contaminació. Recopilem dades i veurem la evolució amb dues setmanes de confinament només.
Altíssima reducció,
És brutal, perquè amb dues setmanes només...
I a nivell global, planetari, ja s'està parlant que seria la primera vegada que es reduiria el CO2 de l'anhídrid carbònic, les parts per milions, el PPM, perquè també s'ha reduït molt l'aviació, el transport aeri, el transport marítim. És que és una reducció
a escala
global i planetària.
De totes maneres, que no...
Ja tindrem les dades de l'observatori allà en Hawaii, del Mauna Loa, que és el que dona les dades, i també el Disanya, i podem veure d'aquí unes setmanes com s'ha reduït l'anhídrid carbònic, el CO2, a nivell planetari.
Molt bé. Que no s'hagi baixat la guàrdia, de totes maneres, això és un passet, és no res, això, és no res, però n'hem de parlar. Armando Álvarez, cuida't, una abraçada.
Fins demà. Bon dia a tothom.
I nosaltres ràpidament busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat que, com sempre, comencem lamentablement parlant de xifres, però sempre recordo que no hem d'oblidar que darrere d'una xifra no només hi ha una persona, una família, hi ha tota una història, però ho hem de resumir així, amb fredes xifres. Salut, en les darreres hores ha confirmat 5 nous morts per coronavirus a la demarcació de Lleida. Aquestes defuncions eleven la xifra de víctimes mortals a 13. En les darreres hores també s'han confirmat 58 casos positius nous que eleven el total d'afectats a 259. Actualment, 149 persones es troben ingressats en centres hospitalaris de la demarcació de Lleida amb Covid-19. Cal destacar que en aquestes darreres hores també han estat donades d'alta 6 persones, 4 que estaven ingressades a l'Hospital Comarcal del Pallars, una persona que estava ingressada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i una que es trobava en un centre privat. De les 149 persones que estan actualment ingressades, 90 es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova, 68 dels quals estan estables a planta i 22 es troben a la UCI. 25 persones estan ingressades al Santa Maria, 20 de les quals estan estables a planta i 5 a la UCI, i 10 persones estan ingressades en centres privats i 7 persones es troben ingressades a l'Hospital de la Vall d'Aran. Per cert, que a la Vall d'Aran s'han elevat els casos fins als 17. Són ja 17 els casos que afecten a la Vall d'Aran. I Andorra, el govern d'Andorra confirma la segona mort per coronavirus al Principat i hi ha 162 positius. La víctima mortal és una dona de 88 anys que es trobava hospitalitzada a la unitat de cures intensives. Més coses que s'han hagut d'ajornar. Per exemple, el Posa't la Gorra de Balaguer, que estava previst pel 21 de juny. 21 de juny. De moment queda ajornat. I l'IRB de Lleida presenta 4 projectes de recerca sobre el coronavirus a la convocatòria de finançament de l'Institut Carlos III. L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida també ha presentat un projecte a la convocatòria de la Generalitat. Per cert, que les xifres a nivell de Catalunya i a nivell de a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, doncs han pujat, evidentment, també, i les corbes, ja saps que ara parlem molt de corbes, tots entenem de corbes, doncs segueixen sent altes. Hores d'ara, a Catalunya tenim més de pràcticament 10.000 afectats, 9.937, amb 516 morts, i a Espanya han passat ja dels 42.000 amb 3.000 morts. Són xifres que es van actualitzant hora a hora i que, per tant, doncs, les hem d'agafar com són. Fem una pausa i de seguida connectem amb el delegat de la Generalitat de Lleida, el Ramon Ferrer.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua, a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, set de innovación. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem anunciat avui al principi del programa, fem una connexió a través de fil telefònic, que és el, vaja, escolta, sobretot que no em fallin els telèfons, perquè si no estem perduts, amb el delegat de la Generalitat a Lleida, el Ramon Ferrer. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ramon, primer de tot, tot bé?
Tot bé, sí.
Molt bé.
Sí, tot bé, però vaja...
Tot bé, vull dir, a nivell personal i de salut, eh?
Tot bé, tenint en compte les circumstàncies, sí. Tenint en compte que hi ha molta gent que tot bé no es pot dir.
No.
Que en la mesura en què ho pateixen una malaltia, tenen familiars que la poden patir o la pateixen, i per tant això de tot bé és molt relatiu.
Uh-huh.
Tot bé com a voluntat, com a ganes que tothom estigui bé, sí, però com a una expressió del que passa, no exactament.
A Lleida semblava que no estàvem calcant les tendències del país, però ja sabem que això del virus, doncs a vegades té unes velocitats de rèplica diferents, i ara la corba de morts i d'afectats pel coronavirus a Lleida, doncs, comença a ser similar a la de Catalunya, per exemple, o a la d'Espanya. Aviam, no ens diferenciem en res, no. Segueix pujant, i és el que els experts ja ens havien avisat que passaria.
Sí, no... El tenim prou experiència del que ha passat a altres països, Itàlia, Xina, etcètera, com per saber que la corba segueix una forma exponencial, és a dir, allò que a poc a poc va creixent, i arriba un moment que es posa molt recte, per entendre,
sí.
Molt amunt. I això sí, és el model que passa per allà tot arreu, tot i que hi ha països que l'han sabut girar i va a aplanar-la una mica abans. És a dir, Corea del Sud ha fet una bona feina i depèn molt de la capacitat que tinguem de confinar-nos a casa i d'evitar contactes amb altres persones,
uh-huh.
Perquè el contacte és el que transmet el virus, eh? O bé persona a persona, o bé amb un mostrador en un lloc on un ha passat i deixat el virus i després va un altre i l'agafen, per entendre'ns, és a dir, tot el que es pugui estalviar d'interaccions és allò que ens ajudarà més a que aquesta corba s'aplani quan abans millor.
I a més no de fallir, és a dir, ara un pot caure amb el pensament negatiu de dir, escolta, portem una setmana i mitja i guaita com puja la corba. És que el que fem ara tindrà efecte d'aquí dues setmanes, per tant...
Exacte.
Clar, això no hem de defallir, quedem-nos a casa, això és bàsic.
El que no hem de defallir, a més, hem d'aprendre de que és un virus que té mala sombra, per entendre'ns,
sí.
És a dir, que no, que ningú pensi allò de dir, no, això a mi no va.
No, no.
O que ningú pensi, no, això només afecta la gent gran. En absolut. Hi ha molta gent a l'hospital entre 40 i 60 anys amb condicions fumudes. Per tant, això va per tothom, pels de menys de 40, pels de més de 40, pels de menys de 80 i els de més de 80. Com més gran és un, més riscos assumeix i, per tant, més hem d'estar nosaltres amatents a protegir a la gent gran, evitant-los i fer visites, evitant-los i portant-los la canalla, diu, guarda'm un rato el nen, padrina, això no es pot fer. No es pot fer perquè li farem un mal favor a la padrina. No anar a veure les mares,
no
anar a veure els padrins, sap molt greu, és molt dur, sap greu, és realment, però és el que podem fer.
Sí, sí.
Podem evitar que això creixi més a la mesura en què disminuïm nosaltres la nostra vida social, per entendre'ns.
Anava a preguntar, Ramon, si saps de l'estat de salut del president Torra.
L'última vegada que ens vam connectar va dir que estàs bé, que un que no tenia gaire febre no acabava de complicar-li massa la vida. Però això ja fa uns quants dies, per tant ara mateix la darrera informació no la tinc pas.
Ramon, ara que anava a dir ara que no ens escolta ningú, bueno,
no, Déu-n'hi-do.
Et faig una confidència. Aquesta setmana una persona d'un partit no afí al vostre, però una persona al cap i a la fi, em deia, escolta, diu, em trec el barret per les iniciatives del president Torra. Diu, amb la majoria de coses no estic d'acord, però amb la gestió que proposa i les mesures que està insistint que es duguin a terme a Catalunya per frenar el coronavirus, em trec el barret.
És que jo crec que el president el que fa és escoltar els que en saben. Quan un no en sap, la majoria de nosaltres d'això no en sabem res, no?
Uh-huh.
No som epidemiòlegs, no som allò estadístics que sabem com evoluciona la biologia, no ho sabem. Què hem de fer? Escoltar els que en saben i preguntar-los què hem de fer perquè això vagi millor, què hem de fer per no complicar la vida dels hospitals, què hem de fer per facilitar-vos la feina. I si diuen, mira, per visitar la feina el que has de fer és com més gent tinguis a casa millor, com més confinament millor, pues el president ho diu i ho diu honradament. És a dir, no, el president té un gran avantatge, té moltes avantatges, però té un gran avantatge, que ha dit més d'un cop que ell no té cap interès en tornar a ser president. I per tant les decisions que pot prendre en aquests anys són molt lliures. No es pren amb càlcul de dir si jo feia aquesta decisió que després igual no em voten, igual em voten, o igual...
Clar.
No, és la llibertat d'aquell que diu jo crec que he de fer això, doncs ho faig. Diu, i els costos, eventuals costos que pogués haver de caràcter electoral, escolti, miri, això, no, l'important ara no és pensar en això. Diu, ara és pensar en la salut de la gent i com podem evitar que hi hagi més contagiats i com podem ajudar el servei sanitari a que no es col·lapsi.
Mm-hmm.
Perquè si es col·lapsa el servei sanitari, hi perdem tots absolutament. Els que tenen coronavirus i el que demà té un accident a la feina o al cotxe, i què farem llavors si el servei està col·lapsat?
Molt bé. Doncs, bueno, perquè veguis, ho dic perquè és veritat que hi ha molta gent que no pot estar d'acord amb la línia política del president Torra, segurament molts, però, bueno, almenys les iniciatives per frenar aquesta història, doncs sembla que sí que estan quallant.
Que tothom no ha d'estar d'acord amb
evidentment,
tot, no?
Evidentment. Ramon, des de la Generalitat aquest cap de setmana ens va posar en marxa uns documents perquè la gent porti, no, de moment no són obligatoris, però sí que s'ha insistit en que la gent doncs els porti per quan hagis de sortir de casa, o bé per anar a la feina, o bé per anar a fer la compra, perquè ja són els únics supòsits, o passejar el gos, anar a la farmàcia, etc. Bueno, són uns documents que hores d'ara no són obligatoris, està bé portar-los, si has de sortir de manera regular, però no sé si això canviarà en un futur.
Costa molt dir que ha de canviar o no ha de canviar, perquè l'objectiu principal és l'autoconsciència de que el que vas a fer és realment important i fonamental i no me'n puc estar de fer-ho. Llavors t'obliga a pensar-t'ho, a dir, a veure, què he d'escriure aquí, que surto a fer què? A comprar, que viures, venga, a la farmàcia, venga. És que no, però això no va bé. I per tant, aquesta reflexió és el que ens ajuda a que la gent no surti al carrer necessàriament.
Clar.
A més, tu pots posar el teu telèfon mòbil, no cal imprimir, no cal fer res, i d'alguna manera és una primera justificació per tu mateix, de dir, realment he de marxar, he de sortir, i després pel que et pugui trobar la policia local o els Mossos d'Esquadra o qui sigui, que et pugui dir, escolti, què fa vostè al carrer? Pues
dic,
veu, estic fent això.
Clar.
A més que, a banda de tot, que hi pot haver sancions.
Sí, justament.
És que, i per què hi ha d'haver sancions? Home, és que tenim ganes de recaptar, no, en absolut. El que es té ganes és de conscienciar tothom que la palla va cara, que això és greu, que no es pot frivolitzar i que aquí molt la juguem tots. No se la juga el que surt al carrer, que també m'ho la juguem tots, perquè aquest que surt i es contagia eventualment pot arribar a contagiar 3, 4 o 5 persones més.
Uh-huh.
I llavors és quan la curva es fa exponencial, és a dir, quan es posa molt recta la curva.
Clar.
I això és el que no ens convé.
Ramon, deixem que torni a insistir. Bueno, jo sé que és una cosa que ja hem dit molts, però és veritat, veient les actuacions tant de Mossos d'Esquadra com de la Guàrdia Urbana a Lleida, es veu que s'ha de tornar a dir que ens hem de quedar a casa. Aviam, que no hi ha excusa. I si podem anar a fer una compra i ens serveixi per tota la setmana, millor que anar-hi dos cops. I com això tot, ens hem de quedar a casa. I a casa vol dir a casa, ni zones comunitàries, ni pujar i baixar escales per la comunitat, res, a casa. Que al final és un tractament que veiem que tothom estem posant el crit al cel, però, escolta, tot sigui com això, el tractament, quedar-se confinat a casa.
El que passa és que es pot fer pesat, i ho
sí.
Hem de reconèixer, però és que l'alternativa és molt més greu.
És que és molt més greu.
És a dir, entre quedar-te a casa, està bé, i dir, pues mira, tinc factures per repassar, me les miro. O fa dies que aquella prestatgeria no li trec el pols i li trec el pols. O tinc aquell llibre que pues, fa aquell llibre. Això, pot, per pesat que pugui arribar a ser, és molt més suau que haver d'estar al llit en un hospital, lligat amb un respirador
i
amb risc a la teva vida. Diu, és fotut, però l'expressió no està bé. És a dir, no està bé quedar-se a casa o és pesat quedar-se a casa? Sí. Però molt pitjor qualsevol alternativa.
Uh-huh.
Per tant, ni que sigui per la por que guardi de la vinya, aquesta por digui que me puc emmalaltir i puc acabar al llit d'un hospital, queda't a casa.
I tant. Ramon Ferrer, canviem de tema. El tema laboral i el tema econòmic és un tema que, evidentment, ja vam dir la setmana passada, que era un tema que començava a veure's que podria arribar a ser un problema. Depenent de la gestió que se'n faci, pot arribar a ser un problema més gran o més petit. Des de la Generalitat de Catalunya, segons quins temes no s'ha, o sigui, s'ha decidit no esperar al govern central i començar a trametre ajudes o a ofertar ajudes pels, sobretot pel tema dels autònoms, que
sí.
Jo crec que són els que més ho estan patint aquests dies.
Sí, justament crec que va ser ahir mateix, ahir de dimarts, que aquests dies ja no sé quin dia són,
sí.
Ahir de dimarts, que el govern va aprovar una protecció inicial d'uns 187 milions d'euros per un fons de liquiditat, un fons de garantia de la línia ICF a Valis, amb una dotació de 750 milions d'euros. Per tant, estem posant mesures. El govern, a través d'ICF i a Valis, assumirà el 80% del risc del principal dels pressions que es puguin concedir. Per tant, ja és un pas. Tot i així, hem de ser prou prudents com per saber que les canonades grosses han de venir del Banc Central Europeu, han de venir dels Estats Europeus, han de venir dels Estats, perquè les capacitats dels Estats i del Banc Central Europeu o de la Unió Europea diguem, si els seus canons econòmics són molt més forts que els nostres.
A més, no és moment per recanejar, perdoneu-me l'expressió, avui en dia amb això,
No, no, és que hi ha una cosa molt greu, és a dir, la situació econòmica que ja som i que seguirà a la emergència sanitària serà una emergència en bones parts, en bona part, també de caràcter econòmic i social. I hi ha moltes empreses que són magníficament, que són sòlides i que tenen molt recorregut, que si els ofeguem, si els deixem sense liquidesa, no, després costarà molt, o les perdrem irremeiablement, o costarà molt que tornin a aixecar cap. Per tant, de la mateixa manera que, bé, l'exemple no és gaire bo, però de la mateixa manera que amb un malalt, si està apurat, li donem oxigen, el que hem de fer a les empreses, als autònoms, a les petites empreses, que Catalunya és territori, Lleida especialment també, de petita empresa, de mitjana empresa, d'autònoms, el que hem de fer és donar-los oxigen, i oxigen vol dir liquiditat,
i
els hi hem de donar nosaltres en la mesura que puguem, els hi ha de donar l'Estat i els hi ha de donar tothom que pugui tenir liquiditat.
Uh-huh.
Ara no és el moment de ser llepafils, o dir, és que augmentarem el dèficit públic. Bueno, el dèficit públic no s'ha d'augmentar, perquè si no...
És que si no l'augmentes ara, l'augmentaràs després.
Sí. Clar. Amb un risc, que llavors tindrem empreses per tornar a reconstituir l'economia.
Clar que sí.
Per tant, què hem de fer? Sostenir les empreses.
Us dono una plana web, gencat.cat. Cliqueu a la pestanya d'actualitat i darreres notícies i allí trobareu, evidentment, les darreres notícies i, entre d'altres, doncs, aquestes mesures, aquests ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació i també aquesta nova aplicació per detectar el Covid-19 a la zona de Catalunya. Gencat.cat, actualitat i darreres notícies. Hem parlat amb el delegat de la Generalitat a Lleida, el Ramon Ferrer, que com sembla molt amablement ens ha atès. Ramon, seguim endavant i evidentment seguirem parlant.
I endavant, i que no perdre la moral, la lluita continua, els serveis de tot tipus estan de salut, en fi, tots els serveis estan treballant intensament. Donem-nos les gràcies a tothom i ajudem-nos quedant-nos a casa.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca? El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats, 973-28-14-24. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, m'heu de permetre que ara... bueno, no... Mira, no se'm veu perquè a través de la ràdio no, i no em faré una foto ara tampoc, però ara tinc un somriure a la cara que és indescriptible. Per què? Doncs perquè anem camí cap a la una i fa dies que el trobo a faltar. Ja sabeu que nosaltres, camí cap a la una, jo crec que ho he fet des de que em vaig fer càrrec del magazín de Cope a Lleida. Vaja, ara no et sabria dir, i potser alguna temporada vam canviar una mica el format, però sempre, sempre, o pràcticament sempre, jo he anat directe cap a la una amb el Joan Bellmunt. I avui sí, avui el tenim aquí a l'altre costat del fil telefònic. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia per dir alguna cosa amb aquesta situació.
Escolta, primer de tot, com estàs?
Pues mira, aquí enclaustrat, fent el tancament pertinent. En principi bé, vull dir, cap símptoma de res, però bueno, vull dir, això és duret i el que serà. Però bueno, em d'empenya. Jo també trobava a faltar molt aquesta oportunitat d'adreçar-me no sols a tu, sinó a tots els oïdors, que sé que eren multitud, i avui, pues, a través d'aquest fil telefònic, pues... la salutació més cordial, els desitjos més grans possibles per a tots els oïdors, de que tot vagi bé, que se'n sortim bé. Que ens sortim tots bé.
Qui ens havia de dir que això del teletreball, que escoltàvem que algun dia es faria, escolta, ens hi posaríem de cap així d'un dia per l'altre, eh?
Sí, sí, sense opcions de fer-ho o no fer-ho. Vull dir, aquí ha arribat la situació aquesta, que ens ha condicionat a tots, i no hi ha... No, dius, oh, ho vull fer o no vull fer. No, és així.
No hi ha història,
i avui
ara
és una oportunitat i hem de donar gràcies de que podem fer això i adreçar-nos a tots els oïdors i transmetre'ls els millors desitjos, repeteixo, perquè de totes les llars, pues, que ens sentin, pues, que rebin aquest escalf, aquest caliu, que des d'aquestes zones els volem donar.
Mm-hmm. Escolta, ahir vaig pensar en tu, Vam parlar amb el psicòleg i psiquiatre Àngel Pedra i, sí, entre, i entre altres recomanacions em va fer una que vaig dir, ui, això he de trucar al Joan Bellmunt i li he d'explicar si no ho ha escoltat. I el vaig trucar ahir la tarda, el Joan, i em va dir, no, ja ho he escoltat, ja. Ahir l'Àngel Pedra, psicòleg i psiquiatre, entre d'altres coses, ens recomanava que per fer més portable el confinament, entre altres coses, doncs, que hem de seguir una rutina més o menys estable, mantenir uns horaris racionals i decents, és a dir, no podem esmorzar a les 12 del migdia, ens hem d'aixecar més o menys en una hora, no cal matinar, però esmorzar en una hora, dinar en una altra, etc etc. I hi havia una altra cosa que deia, que vaig pensar, caram, quina raó que té aquest home, i és, escolta, diu, potser també és el moment de que ens puguem asseure a casa, doncs les dues o tres generacions, depenent de cada llar, com estiguin, i poder asseure'ns i parlar, i explicar històries de la família. I això és una cosa que estic seguríssim que els darrers anys s'havia perdut o pràcticament erradicat de la majoria de les cases. Asseure'ns i explicar històries, Joan.
Correcte, correcte.
Històries de la família, històries de la família.
Sí, sí. Totalment d'acord, perquè si tu recordes al principi que vam començar el programa, com tu bé deies fa anys, la finalitat, primer vam fer pobles, després vam fer la finestra dels records, i precisament he deixat recordar aquests moments familiars, aquestes situacions que hem viscut durant la vida, etc etc. Per què? Perquè ja havíem dit fa anys que hem passat d'una societat que abans dèiem, conta'm això, padrí, conta'm allò, el calla que estic connectat, calla que no puc parlar, calla que...
Sí, que no tinc temps, que no tinc temps.
Exacte, i per això vull dir aquesta finestra dels records, crec que hi havia un sector de gent que l'esperava perquè li recordava aquestes històries, aquestes vivències, aquests records familiars que a tots ens agrada saber i que ara s'havien perdut. I ara és moment de recuperar això i aprofitar el màxim possible per transmetre aquesta memòria, aquests records, aquestes vivències familiars o col·lectives als més joves que ho desconeixien.
De veritat que si ens escolteu des de casa i fa temps que no ho practiqueu, no és una pèrdua de temps. Jo recordo moltíssima històries del meu padrí o de la meva padrina, i és veritat, alguna vegada havia alguna història que te l'havia explicat ja 40 vegades en un any, però bueno, és igual, tu escoltes i veus com t'ho explica i sempre traus alguna història, o dels pares mateix, que a vegades doncs, bueno, els pares tenen la potestat aquesta de vegades pegar-te estirada d'orelles parlant amb els fills, però a vegades també t'expliquen històries, doncs mira, jo quan era jove, o jo quan, i sempre s'ha de traure aquella història, aquella part positiva, i no només això, conèixer els teus grans, és a dir, si els teus pares o els teus padrins t'expliquen el que feien de jove, bueno, els pots conèixer una mica més.
Sí, sí. I és part de la història, clar, familiar, en aquest cas, o col·lectiva, sí, sí.
Escolta,
és així.
Joan, mira, aprofitant la trucada, de passes i de pestes i de històries, ja n'hem parlat algun dia també amb el Joan Ramon González, els bocins d'història, però a través de la finestra del record que avui obrim de manera excepcional, suposo que també hi ha referències, d'això.
Bé, hi ha moltes referències, el que passa que avui potser hauríem de transmetre missatges o records positius,
sí,
i recordar les pestes, pues, és duret, però també cal fer-ho perquè sapiguem d'on ve. Quan abans sentíem parlar de la pesta, o inclús, vull dir, ara entenc jo més aquestes situacions, quan veus aquests enterraments que hi ha sense l'acomiadament de ningú, doncs sí, pues, aquella gent que a la guerra pues, va morir per aquí i per allà i sense cap acompanyament. Ara ho entens més i entens moltes coses.
És,
no?
Veritat.
I, per exemple, pues, una de les coses que sempre també recordava pues, és la devoció que Lleida, la ciutat de Lleida, havia tingut vers el Sant Crucifix de l'antiga parròquia de Santa Maria Magdalena, que arrenca des del segle XVI, no? Per què? Perquè també van tocar aquest tema i van viure aquelles situacions de pesta molt dures, i per tant, vull dir, això, els goig al Sant Crist del Crucifici, doncs ens en parla, no? Cal dir que Lleida ha passat moltes pestes durant el llarg de la seva història, no? I com us ho feien? Doncs feia rai, no? Perquè sí, feien fum pels carrers perquè creien que el fum, el sofre, feia marxar els virus de la pesta, i tal, no? I és que el ser humà sempre ha tingut por a la pesta, a la guerra i a la fam, i això és el que ara veus, aquesta feblesa humana que no podem parar aquesta realitat, i ens ajuda a ser més humils, més febles i més humils. Per tant, això hem de partir d'aquesta realitat.
És que la societat en general, i ara generalitzo, i ja sabeu que és dolentíssim generalitzar, però imagina't, ara ho faré a nivell planetari, si voleu. Estàvem una mica prepotents, darrerament. Prepotents, enteneu-me, és a dir, hem menyspreat el planeta d'una manera que, si ho poguéssim veure en perspectiva, jo crec que ens faria vergonya a tots i cadascun. Menyspreat el planeta, em refereixo al tema de la sostenibilitat, de la contaminació, de l'ecologia, del consum de recursos sense cap mena de mesura i de l'allunyament de les relacions humanes i familiars. Darrerament, aviam, hi ha cases i cases, ja us dic que generalitzo i escolta, hi ha gent que no, que estava fent coses molt bones i lluitant, intentar canviar el món, i xapó, i ho segueixen fent avui en dia. Però, a nivell general, aviam, la situació era una mica desbocada, a nivell de tot això que us estic explicant. Això és un toc d'atenció d'aquells de o aprenem amb aquesta o la següent serà més forta,
Sí, i segur que hi haurà una següent molt més forta si no canviem els hàbits, com dius tu, perquè amb això estic totalment d'acord amb el que dius, que ens hem carregat el sistema, ens hem carregat el planeta amb la nostra actuació pues, totalment incorrecta de deixalles, de contaminació, de... Però a la gent li deies, bueno, si això contamina, però és igual. Mira, ahir al vespre me va trucar també una persona que fa manteniment d'autopista, el Tomàs. I em deia que ahir a les 9 del vespre sortia, o havien de sortir a l'autopista, a netejar l'autopista, perquè els pocs o molts cotxes que hi passen pues, tiren les deixalles a l'autopista.
Imagina't tu. Tu
dius, quina falta de sensibilitat, sí. Quina falta de responsabilitat.
Falta de responsabilitat,
quina falta
sí.
I així pues, la societat ens ha encarregat el sistema planetari, que encara això amb a temps de recuperar.
Home, ara s'està veient que la contaminació a les grans ciutats amb un mes només, tenint en compte que el confinament només porta una setmana i mitja, ha baixat moltíssim, amb el qual ja tira per terra tot aquelles teories de gent que diuen que no, que això és un canvi climàtic i que l'home no tenia res a fer. Home, mira si tenia a fer. Les lectures de diòxid de carbó de Madrid han baixat moltíssim, però molt, i hi ha d'altres grans ciutats europees, per tant, guaita si teníem coses a dir,
Sí, i tant.
En fi. Escolta, Joan, que no sé si ho tens aquí a mà o no, però tens adagi preparat? No el tens a mà,
hi ha d'agir, sí, però també abans d'acabar, Ricard, m'agradaria saludar i enviar una abraçada virtual a tots aquests oïdors, perquè ja sé que hi ha gent que ens escolta, per exemple les monges del Cor de Maria d'aquí de l'Avinguda de Catalunya, que ens escolten, el Cisco Roquer, que està a Benavent i ens escolta, i tanta aquella gent dels pobles que silenciosament són oïdors, a tots ells una abraçada forta i, bueno, pues el meu carinyo a tots des d'aquests micròfons a través de la línia. I voldria acabar dient que, per exemple, que no perdem aquesta il·lusió, aquesta esperança o aquesta fe dels nostres abans passats, parlant de família, i recordem pues, la figura del Sant Crucifix a Lleida, que abans era a l'església de Santa Maria Magdalena i que ara està actualment a l'església del Carme, Una imatge que va ser destruïda el 1936 i que el 12 de juliol de 1959 una de nova retornava en solemne processó pels carrers de la ciutat a la nova església del Carme. La imatge és un reflex de centenars d'anys de vida, d'història i de súplica lleidatana. Per tant, no perdem l'esperança. I potser l'adagi l'agafo ara de la meva memòria i diu, no hi ha mal que 100 anys duri, mira, ni cos que ho resisteixi. Per tant, hem de tenir l'esperança que aquest mal no durarà i que el vencerem i tirarem endavant.
Doncs mira, em sembla perfecte per arribar a la una. Joan Bellmunt, escolta, una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada, Ricard, extensiva a tots i que aviat ens puguem tornar a escoltar i a sentir des dels micròfons directes i esperem que ho puguem fer amb alegria i amb joia d'haver superat aquesta situació.
Doncs apa, que nosaltres buscarem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda. La veritat és que en un altre ordre de circumstàncies, doncs això seria notícia, això que t'explicaré ara, però, per exemple, està nevant a Montserrat, ara mateix. L'Armando m'acaba d'enviar un vídeo, com a meteoròleg, que també li fan córrer amb ell, està nevant a Montserrat, i d'altres llocs, com ens ha dit, d'altres llocs del Pirineu. Això seria notícia Però bueno, hores d'ara, doncs, evidentment, tenim d'altres prioritats. A Puigcerdà també està nevant. I la veritat és que les fotos que deixa aquesta nevada són maques, molt maques, eh? Tot i estar a final de març. En fi, anem a buscar les senyals horàries. Arribem a la una de la tarda, després al migdia de Lleida, parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de dos quarts, amb la Gemma Casal, parlarem d'un tema doncs, més delicat, però que també se n'ha de parlar, el tema d'agressions, i després ens posarem en marxa amb la Núria Codina.
Les coses. És la una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España es ya el segundo país con más muertes por coronavirus. Hemos superado a China y solo estamos por detrás de Italia. 3.434 personas han muerto por el COVID-19 en nuestro país, casi 800 en las últimas 24 horas. Los contagios crecen a un ritmo del 20% y se acercan a los 50.000. 47.600 tenemos ahora mismo. La mejor noticia continúa siendo la de los pacientes que se curan. Aquí el incremento es también considerable. Hay 5.367 personas que en su momento dieron positivo por coronavirus y que ahora mismo están sanas. Son casi 1.600 más que ayer. ¿Qué es lo que nos espera para las próximas horas? ¿Cuál es la previsión que han manejado hoy los portavoces del gobierno? Carmela Vallén.
Pues a pesar de esas cifras y de ese avance de la epidemia, el equipo técnico del Ejecutivo considera que la tendencia en los datos y también en los gráficos es a la estabilización y que nos estamos acercando a ese pico máximo que llevamos días esperando. Fernando Simón está al frente del Comité de Alertas y Emergencias.
El incremento diario de esos fallecidos se ha estabilizado, lo que implica probablemente que estamos no muy lejos de ese pico nacional.
Mientras esto sucede, desde Sanidad hoy recalcan que tan importante es tener cuidado con los contactos externos fuera de casa como dentro de cada familia, aislándose cada persona que tenga síntomas.
Tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares.
Hay otras novedades detalladas por el equipo técnico en esta rueda de prensa diaria en Moncloa, y es que la policía va a reforzar la vigilancia para evitar que haya hurtos en el cobro de las pensiones, y en el transporte autorizado por el Real Decreto de Estado de Alarma se va a permitir ir más de una persona por fila, una persona por cada fila en los vehículos.
Es evidente que esta situación extraordinaria se va a alargar. Lo prioritario ahora mismo es la salud, salvar vidas. Pero de forma paralela se intensifican también los temores económicos. Los principales organismos ya no se andan con tapujos y las previsiones empeoran cada día. Desde el Banco de España no se mojan, no cifran esa caída, pero advierten de un impacto pronunciado en la actividad y el empleo a corto plazo, Joaquín Vidmanos.
La magnitud del impacto sí va a ser severa, aunque espera que sea transitoria. El Banco de España reconoce en el último boletín que acaba de publicar que esto ha hecho descarrilar de modo abrupto en unas semanas la evolución de la economía. Con la incertidumbre que hay, lo decías, no se atreve a dar todavía previsiones de cómo puede afectar al crecimiento del Producto Interior Bruto, al empleo. Dependerá, asegura, de la duración de esta perturbación, de la efectividad de las medidas que se pongan en marcha. En ese sentido, afirma que la primera línea de defensa es la política fiscal, más gasto público. Exige además medidas contundentes a Europa, una acción coordinada y solidaria que incluya desde movilizar los recursos del mecanismo de estabilidad, del fondo de rescate de la zona, a la mutualización de la deuda, es decir, compartir riesgos.
Mediodía, el Papa ha rezado el Padre Nuestro y a la misma hora se ha unido a todos los cristianos del mundo para pedir a Dios que cese la pandemia del coronavirus. Corresponsal, Eva Fernández.
Mientras sonaban las campanas de la Basílica de San Pedro, el Papa, muy recogido y ante su mesa de trabajo, ha subrayado la importancia de esta oración, símbolo de unidad. Cristianos de todas las iglesias y comunidades, rezamos juntos. Cristianos de toda edad, lengua y nación, lo hacemos por los enfermos y sus familias, por los trabajadores sanitarios y cuantos les ayudan, por las autoridades, por las fuerzas del orden y los voluntarios, por los ministros de nuestras comunidades. Al rezo del Padre Nuestro se ha unido el patriarca ecuménico de Constantinopla y el líder de la Iglesia Anglicana, entre otros representantes de iglesias cristianas.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el juzgado de lo social número 31 de Madrid ha dado 24 horas a la presidenta de la Comunidad de Madrid para dotar a los sanitarios del material de protección que necesitan. Aunque esto lo ha centralizado el Ministerio de Sanidad, el juez admite estas medidas cautelarísimas que han solicitado la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid. Acabamos de conocer la detención de 4 personas por el atropello de un cabo de la Guardia Civil del destacamento de Leganés cuando se encontraba haciendo controles por el coronavirus. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha aplazado al 28 de abril la vista por la apelación por el crimen de Diana Kerr, por el que José Enrique Abuinales el Chicle fue condenado por jurado popular a prisión permanente revisable y 10 años de libertad vigilada por asesinato con alevosía. La defensa presentó un recurso.
El mundo del fútbol, pendiente también del coronavirus, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, anuncia medidas para la lucha contra el COVID-19, José Luis Corrochano.
Luis Rubiales ha mantenido una reunión con las territoriales del fútbol español y está explicando hasta ahora algunas de sus decisiones. Asiste a esa conferencia de prensa telemática de Luis Rubiales, Juan Antonio Alcalá.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha tenido de entrada un recuerdo muy cariñoso para todas las víctimas del coronavirus en España y ha anunciado 3 medidas sociales desde la Federación Española de Fútbol. Primero, poner el hotel, la residencia de Las Rozas, habitual de futbolistas, a disposición de las autoridades y del Gobierno de España. Segundo, poner los fisios y psicólogos de la Federación Española a disposición de las familias de todos los fallecidos en nuestro país. Y tercero, abrir una cuenta corriente con una importante cantidad de dinero para invertir desde ahora y a largo plazo en investigación científica y en sanidad. Además, económicamente ha anunciado una línea de crédito de atención de 500 millones de euros para ayudar a clubes del fútbol profesional de la primera y de la segunda división. Y por último, Rubiales recuerda que las competiciones están todas suspendidas sin fecha de regreso.
A nivel deportivo, subrayar que todas las competiciones están suspendidas por completo y que desde luego desde la federación no queremos hacer cábalas ni pensar en ningún tipo de fecha. Ahora mismo, prudencia, responsabilidad, nos hemos sometido a nuestras autoridades sanitarias, a nuestras autoridades, para que cuando llegue el momento, si se tiene que reanudar, se reanude, pero desde luego, repetimos, el fútbol está suspendido y no vamos a ser nosotros desde la federación quien empiece a poner fechas.
Y la cadena COPE ha asistido telefónicamente esta mañana a una conferencia de prensa del presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, en la que ha explicado el aplazamiento de los Juegos al año 2021. Bach ha contado que el domingo planteó a los atletas la posibilidad de cancelar los Juegos, pero se acordó aplazarlos. Se crea un comité para decir la fecha, que podría incluso estar fuera de verano, y mañana reunión con las 33 federaciones internacionales de los diferentes deportes.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis algunas decisiones del Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba ante la crisis del coronavirus.
Pues sí, el Cabildo Catedral de Córdoba va a destinar 100.000 euros a la compra de material sanitario con el fin de ayudar a quienes están sufriendo a causa del coronavirus. Asimismo, se compromete a mantener el empleo de todos sus trabajadores y, por tanto, no realizar ningún expediente de regulación temporal de empleo. Forman parte de la plantilla 95 trabajadores más otros 56 que corresponden a empresas contratadas, lo que suma un total de 151 personas a las que se les garantiza el empleo. Por otra parte, el Cabildo ha puesto a disposición de las autoridades una impresora 3D que va a comenzar a elaborar material como viseras protectoras que irán destinadas al Hospital Reina Sofía. Una vez que concluya el estado de alarma, el Cabildo estudiará nuevas acciones de carácter estratégico para el futuro. Todo ello lo vamos a encontrar en un ratito, cuando comencemos El Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo dentro de 30 minutos. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida, de dilluns a divendres, des de les 12 i 20 fins a les 2. Saps que tens un número de WhatsApp perquè, si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho puguis fer. 664-526-180, 664-526-180. Tot seguit anem de cap a les noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero. Parlarem d'oci, d'entreteniment, però també doncs de maneres de seguir fent teletreball. Després, a 2:15, amb la Gemma Casal, parlarem d'un tema delicat, que ja ho era abans del confinament i que ara doncs ho pot ser encara més, que és el tema de les agressions a la llar. Amb el confinament això es pot duplicar, i el que parlarem és d'eines, de com la gent es pot defensar d'aquesta xacra social. I també us posarem deures, però d'esports. És que ens diuen que s'ha d'estar actiu. Jo és que no és que sigui un bon exemple, perquè, francament, potser m'hi he de posar ja, i avui, després de parlar amb la Núria Codina, potser ho faré. Abans d'arribar a les dues, la Núria Codina es posarà en marxa i ens explicarà quines classes està fent a través d'internet perquè ens posem en marxa. En fi, des d'ara fins a les dues, aquí, a COPE Lleida.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Doncs apa, que sí, que ja estem aquí a la meitat de la setmana parlant de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, un espai que ens pots seguir a través d'internet a www.infocopelleida.com. També et pots descarregar el podcast i que... Mira, no hi mal que por bien no venga, com diuen en castellà, i és que hi ha molta gent que ens ha escrit que ens ha començat a escoltar perquè vam començar a parlar del teletreball i de totes aquestes històries. En fi, com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia, com esteu?
I també tenim amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
En fi, Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui, què vols que parlem, Ricard? Què vols que parlem? Segon programa des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus. I nosaltres, encara que sigui en remot, no faltem a la cita. Però heu pensat com estaríem a casa si no tinguéssim noves tecnologies?
Ui, sense internet això seria dur, eh? Molt dur.
I sense mòbil, i sense apps, i sense noves tecnologies. Ho podríem suportar?
Sí, home, sí. Sí, però
seria... Però quinament ens tocaria, no? I un altre tema molt important. Podríem teletreballar?
David Casero?
Jo, complicado.
Muy...
No existiria ni trabajo ahora mismo.
No.
No. Són preguntes que en fem en un imaginari que podria ser perfectament, doncs, 20 anys enrere, imagineu-vos com estaríem, eh? Però estem al 2020 i les tenim i, com no, les estem utilitzant. Uns per treballar, uns altres per passar el temps, per cert, avui toca parlar de Disney Plus. I un altre segment que pot ajudar a la societat, vull dir, és aquest, no? Construint mascaretes amb impressores 3D i també respiradors per ajudar als hospitals prèvia certificació. Vull dir, és l'espai aquest de les noves tecnologies que avui en parlarem tot plegat. Però el coronavirus no podrà amb nosaltres. I millor exemple és que un dimecres més estem aquí a COPE Lleida. Vinga, som-hi, que encara estem confinats. No vol dir que no tinguem coses per comentar i ho farem a la tertúlia Fric. Però primer, com sempre, per començar, un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any anem avui, David?
Bueno, pues mira, nos vamos, como bien te gusta, hoy va a ir todo hilado en el mismo tema y nos vamos a ir muy, muy atrás, hasta 1954.
Uf.
1954, ostres, molt enrere, eh?
Cap dels tres, eh? Cap dels tres estàvem aquí.
No, cap dels tres. Avui sí que no podeu fer la broma.
No.
Si és dimecres al migdia i estem a COPE Lleida, ara els friquis en antena. Ens anem fins l'any 1954, un referent històric com l'efemèride.
Bueno, pues mirar, desde que has comenzado a hablar, has hablado de conectividad, pero sobre todo has hablado de que toda esa conectividad nos está llegando a través de una pantalla. Pues mirar, el 25 de marzo de 1954, la empresa RCA sacaba al mercado el primer televisor con pantalla a color de 15 pulgadas.
Oh.
¡Wow! Fijaros que en vez de una revolución fue un fracaso total que casi lleva a esta empresa a la ruina.
¿Ah, sí?
Porque, claro, el precio en 1954, claro. El cual se podía vender, era de unos $1,000. Ahora mismo sería equivalente a unos 6.000 euros, más o menos, 6.000, 7.000 euros, el comprar un televisor de aquellos de caja de madera, con sus válvulas dentro y con una pantalla de 15 pulgadas. Eso sí, bueno, pues con esos cuatro colores, ¿eh? No,
cuatro colores.
A cuatro colores.
Déu-n'hi-do.
Bueno, després parlarem de televisors, perquè també a la tertúlia tenim una preparada per a veure com evoluciona tot això d'aquí. Has parlat de $1,000 i veurem el que podem fer amb 3.000.
Bueno,
però no em vull avançar, eh? No em vull avançar.
Quina marca era, David?
RCA. ¿Sabéis quién era? La Radio Corporation of America.
Muy bien.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, tot seguit desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, ho comentàvem al començament. Ja el tenim aquí. Estem parlant de Disney Plus.
Disney Plus. Així,
no? Disney Plus.
Sí.
I suposo que Ricard i David ja estàveu esperant el dia 24 a les 12 de la nit allí per activar el servei. Heu pogut comprovar-ho?
Doncs mira, jo t'explicaré que el dia 23 vaig comprovar igual 7 o 8 vegades si estava l'aplicació ja a l'Store i no hi era. Però t'he de dir una cosa. A les 23:35 més o menys vaig entrar a través de la web, que sempre et redireccionava cap a la Proximamente, i em va entrar. Hòstia, em va entrar, vaig poder accedir, vaig comprovar els menús, vaig engegar fins i tot alguna pel·lícula, i res, vaig sortir, vaig anar a llegir d'altres notícies, i quan vaig tornar a entrar, ho havien tornat a tancar, fins a les 12 que el van tornar a obrir. Per tant, va haver allí uns 30 minuts que van obrir per provar, suposo, eh? Però sí, sí.
El momento prueba, ¿no? El momento prueba.
Sí.
Bueno, pues uno más para bueno, pues todos aquellos que tengan la plataforma de Movistar con el paquete de ficción lo van a tener incluido. Bien, desde el pasado día 24. Bueno, pues es Disney, es Marvel, es National Geographic. Lo he podido probar. Anoche ya hicimos... Ahora que se están poniendo tan de moda todos los cuentos clásicos antiguos recreados a la realidad con ordenador, pues La Dama y el Vagabundo estuvo en el salón de mi casa y la verdad que, bueno, pues no sé qué me quité los 45 años que tengo. Pues los 45 me quité de golpe, ¿no?
Però i quina experiència has tingut? Quina experiència has tingut, a part de recordar que el, quan eres petit...
Pues mirad, no, estoy resolviendo yo creo más dudas ahora porque tengo más conocimiento que cuando era pequeño, ¿no? Está claro que el contenido es muy infantil y que hay una parte de Marvel y demás que son los superhéroes, por así decir, más actuales, ¿vale? Pero hay una cosa muy buena, muy buena. Yo sé que para Ricard es que tenga todas las temporadas de Los Simpson,
es
desde
así,
el principio hasta el final, pero Ricard, ¿te has fijado que si le... es ordenar el menú cronológicamente, no como está grabado, ¿vale? Porque tenemos claro que Star Wars fue la primera en los 70, pero sí el orden cronológico de todo lo que ha ido saliendo de Star Wars.
Sí,
es decir, dónde ver o cuándo ver la de Han Solo, dónde ver los clones, es decir, nos han ordenado por si queremos ver o queremos tener la experiència des del principi hasta el final, com a cosa curiosa.
Sí, sí, no, la veritat és que són aquests ordres que a vegades hi ha per internet gent que escolta, que han estat investigant i diuen com veure-les, amb quin ordre, perquè tingui sentit o perquè no sé què. N'hi ha dos o tres, és igual que les de Star Trek, també hi ha uns ordres i unes històries, però sí, és curiós que, home, és curiós i per suposat que ja que van comprar la franquícia, es nota que l'estan mimant el tema de Star Wars. No en va, té tota una secció exclusiva, però sí que l'estan cuidant força el que és les aplicacions de Disney Plus.
Heu pogut comprovar si el catàleg és prou ampli o heu trobat una miqueta just de catàleg?
Bueno, el catàleg és bastant ampli, realment. És veritat que la càrrega de material per petits és molt ampli.
Sí, m'estic referint una miqueta en comparativa amb d'altres plataformes.
No, a veure, pensa que aquí tenim, com deia el David, tot el tema de Pixar, tot el tema de Disney, però de Disney i des dels curts, i des dels primers curts de Mickey Mouse, per entendre'ns, aquell primer que surt amb un portant un vaixell, que ara el veiem a les entrades de les pel·lícules, doncs des d'aquell fins al final. Tot el Goofy, el Donald, tots aquests, tot això hi és, però és que a més tenim tot el tema de Pixar, totes les pel·lícules de Disney, tot el tema de Star Wars, tot el tema de Marvel, tot el tema de National Geographic, i a més, perquè Disney, això el David ho domina més, també és propietària d'altres cadenes de televisió amb els seus fons de pel·lícules, també trobem d'altres històries dins. Per tant, el catàleg jo crec que és suficientment ample com per haver fet aquesta aposta de pagar un any per avançat Perquè durant tot un any tens per veure. El segon any, si renovarem o no, doncs ja ho veurem. Diuen que el catàleg s'anirà ampliant, però t'asseguro que per tot un any, per totes les edats, jo crec que sí que val la pena.
Sí, es verdad, Jaume, que habría un pequeño pero, solo muy pequeño, y todo lo que suscribo, todo lo que ha comentado Ricard, pero sí es verdad que alguna novedad más no estaría mal, es decir, un Maléfica 2 o algo de esto que ha salido hace poco de los cines y demás, bueno, sería un regalito bastante bueno, ya que es una plataforma privada. Sí. Ahí dejo el pequeño pero.
Sí, sí.
Jo, com a resum, ja una miqueta i per tancar i començar d'altres temes, jo diria que el preu és molt acord amb el que és la plataforma.
Bueno, recordem que el preu és, si pagues mensualment, 6,99 euros, i si pagues anualment, ara és de 69,99, amb el qual t'estalvies, ara no he fet la divisió, però et surà menys de 6,99 al mes.
Vinga, el que també està passant en aquestes plataformes digitals és que els han demanat reduir l'ample de banda per no col·lapsar o per no saturar la xarxa, que, per cert, ha augmentat molt el que és el tràfic. Vull posar aquí sobre la taula diversos conceptes, diverses preguntes. No? Una, que el tràfic aquesta setmana del coronavirus ha augmentat fins a pics del 40%. Vale? Han demanat el que és baixar la qualitat als grans plataformes de televisió. Com ho comentaríem, això d'aquí tot plegat? Heu notat alguna cosa vosaltres amb l'experiència d'usuari?
Yo a priori no he notado ninguna bajada.
¿Bajada de calidad en el vídeo?
Ni bajada de velocidad, ni bajada de recursos, ni bajada de calidad de vídeo. De acuerdo, sí que es cierto que la bajada de la calidad de vídeo primera que han puesto es la de 4K. Es que ya realmente contenidos de 4K que nos estén dando ciertas plataformas como Netflix y demás, que además pagamos por ello, que ahí es donde ahora se incidiré, ¿vale? Ahora mismo tampoco es un uso excesivo. Veamos en 4K partidos de fútbol con más definición, ¿vale? O algunos deportes,
sí, pero...
o contenido. Realmente para el consumo que hay en el 90% de los hogares, nadie ha tenido que notar absolutamente nada.
No, yo también estoy de acuerdo con el David. Jo no ho he notat, potser és que ja la vista ja no és el que era, però no he notat una pèrdua de nitidesa ni molt menys.
Lo que sí que està clar és que la xarxa ho està aguantant, tot aquest increment de tràfic ho està aguantant molt bé, no?
Sí, por ahora la red está aguantando que estemos medios comunicados, que haya un montón de multiconferencias al día, de videoconferencias, de sean profesionales o no, es decir, la llamada grupal con vídeo de WhatsApp o de FaceTime o de todas las aplicaciones que hablamos el otro día, bueno, pues es a nivel familiar diario, ¿no? Somos muchos millones de hogares y creo que la red está aguantando bastante bien. Otro punto es, si hay gente que paga algo más de algún servicio por tenerlo en 4K y ahora mismo no se lo están ofreciendo, esa es otra que tendremos que ver dentro de los vacíos legales de los servicios y de Internet.
Sí.
Bueno, y si tenim un bon entreteniment, ¿per qué no teniu un bon televisor? Ho comentàvem, no?, al començament, no? Bueno, tu has dit a l'efemèride, aquell moment eren $1,000 per una televisor de 15 polzades, i ja teníem que Xiaomi ha tret una televisió de 98 polzades, més de 2 metres i a un preu increïble.
Hacemos el resumen. 98 pulgadas, 4K, por supuesto, a 60 Hz. Con un procesador, porque esto es importante, las teles son ordenadores hoy día, ¿vale?
Sí, sí,
con un Cortex A55, lo más gordo que hay, con una memoria de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento para poder revertirte incluso contenidos, con conexiones todas, pero además con Dolby Surround HD DTS con graves ampliados, es decir, la bomba. Xiaomi... cuando sacó las tres televisiones que veíamos, que vemos de 149, 249 y 349 euros, todos decían, bueno, sí, pero la tecnología, estos no hacen teles, estos no. Bueno, pues ahora han dado el puñetazo encima de la mesa y dicen, mirad, con unos 2,000 y pico euros, ¿verdad? Ya ve.
Sí, ¿eh? sí, no arriba de 3.000 euros.
2.600.
Tenemos una tele más grande que la cama.
Sí, senyor. és que aquesta paret no sé què hi posa ahí. Cap problema. Un televisor, vull dir, que necessito... No, és que és més gran que una pantalla de projecció.
A veure, estem parlant de pràcticament 2,2 metres d'ample i 1,35 d'alt, i 70 quilos, És un tros de tele,
Una cama de 1,35 por 2 metros, tú me lo cuentas, es decir...
Es un llit de matrimoni dels abans, de 1,35 claro. Pero bueno...
Si alguien lo quiere probar, que coja el colchón de casa, lo ponga en una pared y diga, mira, no te daría la tele.
Veo que Xiaomi ha puesto una foto de la tele en un dormitorio al costat d'un llit d'aquests petits i és més gran que el llit, és veritat.
Sí, és impressionant. Ostres, Déu-n'hi-do la notícia, no? És remarcable per comentar-la, perquè dius, ostres, si tenim ocasió o tenim accés a aquests catxarros, Déu-n'hi-do que el que podem veure d'aquí 10 anys.
A veure, us diré una cosa, que per aquest preu i per aquestes dimensions et posa en dubte del tema del projector sí o no, és a dir...
No hi ha cap dubte, Ricard.
No, t'ho dic perquè un projector que et projecti amb una bona nivell d'il·luminació, sense haver de baixar totes les persianes, a 98 polzades, doncs val més de 2.600 euros. Llavors, a 2.600 euros tens una tele. Que sí, que és un aparell que l'has de posar allí, que pesa i que ocupa. Però, ulla, que la decisió aquella de projector sí o no, si tens el lloc, te l'estan posant fàcil,
Vinga, va, continuem amb altres notícies actuals que es toquen de prop i no tan de prop, perquè friquis n'hi ha de totes classes, vull dir, nosaltres som una mena de friquis, però hi ha els friquis que...
Una mena,
vull dir, ja està, n'hi ha... Doncs, hi ha els friquis de les impressores 3D. I aquests dies, s'han posat a funcionar per ajudar a tot el tema de la pandèmia que està passant del coronavirus i estan fent el que són mascaretes i respiradors. Vull dir que la societat s'ha posat també a treballar i una miqueta cada un ha posat el seu granet de sorra.
Sí, bueno, todo hay que decir que cualquier tipo de producción, lo más importante de cualquier tipo de producción es el control de calidad,
sí.
¿Vale? Es decir, esto es lo primero que hay que poner en manos de... tenemos el mito del tema de las pistolas, que había algunos que tal, las noticias que no vemos es todos aquellos que han intentado fabricarse una pistola a algún americano o lo que sea loco y se le explotan las manos, ¿no? Haciéndola en 3D. Es decir, la verdad que es una iniciativa ejemplar, es decir, para quitarse el sombrero, pero eso sí, después tenemos que tener muy muy claro que al fabricarlas tiene que haber un control detrás de calidad que lo certifique, porque si tienen cualquier fallo, cualquier poro, cualquier cosa que pueda hacer que no funcione, pues...
Sí, en aquest cas, amb el tema dels respiradors, així és, té d'haver un control de qualitat que ho certifiqui, o després hi ha un altre tipus d'iniciativa, que són aquestes màscares que fan amb visera, que senzillament fan el que és la diàmera de mel cap, i després aquestes fulles transparents que quan fem a les oficines les enquadernacions, que les posem a la tapa davantera perquè puguem veure el que hi ha darrere, doncs llavors automàticament s'empegue o s'encol·loque en aquesta diadema i ens queda la cara de dalt baix tota coberta, no? Protecció als ulls, protecció al nas, protecció a la boca, i no cal tindre l'altre tipus de mascaretes de roba, com si diguéssim, no? I aquesta és una iniciativa en 3D que s'han posat també, inclús aquí a Lleida, a través de la UDL, s'han posat, molta gent, els friquis, no? Els friquis de les impressores
3D. Els que tenen l'equipament, clar.
Una altra mena. Pues molt bé i benvinguda a qualsevol iniciativa.
De totes maneres, perquè estic d'acord amb el que diu el David Casero, i parlàvem amb la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers i evidentment estan contentíssims de que hi hagi aquest moviment solidari, però a nivell de salut, de sanitat i de protecció no tot hi val, i no tot és que aparentment sembli una mascareta, realment ha de complir uns estàndards perquè allò funcioni, perquè si no sí que podem transmetre una falsa sensació de seguretat i pot ser contraproduent, per tant la gent que ho fabrica així a casa, si segueixen unes normes o un material que serveixi per això, perfecte. Si no, tot el tema aquest de vídeos de posa't un mocador enganxat amb una cinta al cap i tal, això no,
estem buscant alternatives a aquesta, aquesta manca de mascaretes.
Sí, sí.
Quan tinguem la producció de mascaretes i arribin a tothom, suposo que automàticament doncs, aquestes iniciatives deixaran de funcionar doncs, perquè ja tindrem, com si diguéssim, entre cometes, les mascaretes oficials i reglamentàries. Però en aquest moment de manca d'aquest material, qualsevol iniciativa o aportació, pues, sí.
Sí, però ha de complir un mínim, perquè és que si no, no serveix. Ha de complir un mínim. No val posar-te una cosa al nas i a la boca i ja està. No val perquè no funciona tot.
Vamos a ver, cada protección, por lo que tengo entendido, cada protección tiene su uso. Es decir, esta prevención en cuanto que tengas que estar en contacto con estas mascarillas, con este plástico, pues alguien que está visitando a alguien de cerca o para cajeros de supermercado, reponedores, tal, perfecto. Daros cuenta que estos son unas mascarillas que ni, o sea, el virus puede ir perfectamente de un sitio a otro, ¿vale? Son mascarillas que si tú esputas incluso, pues se queda ahí en la mascarilla, ¿vale? Y si esputa alguien delante de ti también, pero el virus entra y sale. Entre este tipo de mascarillas. Hay otras mascarillas donde no entra y no sale. Hay, es decir, incluso las de, por lo que me han dicho, las de quirófano normales, no estas que llevan los pitorritos y tal, las de quirófanos normales, pues estas también entra y sale el virus perfectamente. Si tú tienes el virus, pues poder transmitirlo lo menos posible, ¿no? Con lo cual, cada una tiene su uso, aún así, eso. Todas las iniciativas son buenas, todas son bienvenidas y que todo el material se use de forma responsable para lo que se ha diseñado. Fabricado.
Doncs Jaume Sitja, que ja ho sé que tens el guió més llarg, però és que ens hem quedat sense temps. Per tant,
ja.
Clar, que parlem aquí, ens deixes els micros oberts, com que no ens veiem ara, no ens podem fer senyals.
Bueno, perquè no tens la càmera que...
Bueno, sí, no em veieu a mi.
No tens la càmera que està a l'ordinador, ets l'únic.
No, claro, no em veieu a mi dient-vos quietos, que ens queda poc temps. Bueno, escolta, que ens hem quedat sense temps, però dimecres que ve hi tornarem i parlant de molts gadgets, de moltes iniciatives i de moltes notícies tecnològiques. Així és que David Casero, com sempre, gràcies per estar con nosotros.
Abrazos fuertes.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I encetem aquest darrer tram de programa d'avui. Parlarem de dos temes importants tots dos i totalment diferents. D'aquí una estona parlarem amb la Núria Codina pel tema de mantenir-se actiu a casa, de fer exercici i de, bueno, i de mantenir aquest de mantenir-nos actius, que això va molt bé per la salut. Però ara, deixeu-me que faci una connexió també amb la Gemma Casal, que és habitual d'aquesta franja dels dimecres a la tertúlia amb veu de dona. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, escolta, com estàs?
Doncs bé, confinada i bé, anar passejant per casa i anar treballant, no?
Clar. La Gemma Casal, ja sabeu que és membre del grup de Dones Lleida, també de la coordinadora de ONGs de Lleida, de Ponent, i amb la Gemma avui volia tocar un tema que la veritat em va venir al cap després de veure una comunicació que vas penjar a través de les xarxes socials la setmana passada ja, de seguida. I és un tema que, com molts altres, que ara ens n'adonem de que, ui, amb això no hi hem pensat. I és el tema de, bueno, els maltractaments a casa. És una època en la que ens toca viure confinats i, aviam, vaja, això ens ho han explicat moltes vegades, Gemma. La gent no sol canviar i, per tant, el que és d'una manera és d'una manera i, per tant, aquests dies es poden produir situacions perilloses o desagradables en algunes cases.
Doncs sí, realment la situació pot arribar a ser molt greu, perquè el dia que ens van dir confineus, doncs vam córrer tots a casa, però de seguida doncs va sortir el dubte que passava amb aquella gent que no està segura a casa.
Clar.
Són les dones i els infants. Doncs la veritat és que si en una situació normal les dones i els infants poden arribar a patir violència perquè les portes de casa, diguem, un cop es tanquen, ningú està dins de casa i passen coses molt desagradables, en una situació com la que estem, en la que a més doncs es poden generar moltes més tensions, doncs la cosa augmenta, no? D'estar tantes hores a casa i a més aquest control del teu agressor, perquè no pots sortir al carrer, no pots fer absolutament res i has de viure doncs completament controlada, no? En aquest cas pel virus, per l'Estat i també pel teu agressor.
Clar, és que la situació és preocupant, evidentment, segurament en la immensa majoria de llars no passa, però ja sabeu el degoteig que tenim d'aquest tipus de notícies i d'aquestes víctimes al llarg de l'any. Clar, això no canviarà ara. Una persona que ens escolti ara, una dona, qualsevol situació que pateixin doncs assetjament, que pateixin doncs violència domèstica, violència de gènere, Gemma, avui en dia quines possibilitats té?
Doncs nosaltres el que sí que recomanem és que si tenen necessitat i poden, que truquin a un servei que hi ha amb el telèfon 900 900 120, que és el que posa la Generalitat a disposició, perquè doncs és un telèfon destinat a violència masclista i podran, no només en el cas de que hagin d'enviar la policia a casa, sinó també doncs com a suport psicològic per a aquelles dones que ho puguin arribar a necessitar.
Clar, poder parlar amb algú de moment i explicar què passa.
No sempre podran parlar amb algú.
Clar.
Perquè, i més si estan tancades a casa i l'agressor està a casa. Si tenen accés a les xarxes socials però no poden parlar per telèfon, nosaltres el que hem ofert és que ens puguin contactar doncs amb missatges privats a través del Facebook o a través del Twitter, que és Dones Lleida, i que ens expliquin què els està passant i nosaltres mirarem a veure què és el que millor podem fer. Si enviar-hi, si nosaltres presentar la denúncia o què és el que podem fer.
Clar, és un tema que no hem de prendre la lleugera. A més, és veritat, la situació de, bueno, agafa el telèfon i truca, clar, fixa'm, en cases relativament petites i amb l'altra persona relativament a prop, doncs no és fàcil. El tema de les xarxes socials és una alternativa interessant.
Sí, perquè bueno, creiem que moltes vegades les dones no poden expressar o no poden parlar, no? I llavors doncs igual els és més fàcil fer-ho d'aquesta manera. També apel·lem a la responsabilitat dels veïns, perquè tots som responsables sobre la violència masclista. Clar, això no vol dir que tots els veïns ens haguem de dedicar a fer de policia, que ja n'hi ha prou de policia al carrer, però és evident que si tu estàs a casa i sents que al pis del costat doncs hi ha una agressió, doncs et toca fer una mica el teu rol ciutadà i d'empatia cap a la víctima.
Clar.
I trucar doncs a la policia, no? Perquè és veritat que no podem dedicar-nos a espiar què fa els veïns,
clar,
no? Però sí que de vegades doncs ha passat, no?, que quan hi ha hagut una víctima els veïns sempre diuen sí, doncs sempre hi havia crits,
clar,
sempre hi havia
correcte.
Cops... Doncs en aquest cas sí que seria convenient o que truquessin a la policia o que truquessin, no sé, ni que sigui a la porta del veí per preguntar què està passant.
Sí, correcte. Que a vegades ja és com un trencament i un... Sí, correcte. El que passa és que, amb aquestes històries, com diu la Gemma, que no són policies la resta de la gent, però hi ha signes a vegades que sí que són determinants. Si no, nosaltres directament també podem trucar a la policia o un veí, Vull dir, els cossos de seguretat no s'han aturat, per entendre'ns.
No.
Vull dir que si escoltem crits, cops al veí de dalt, doncs truquem als Mossos d'Esquadra i expliquem la situació i ells ja prendran la determinació que faci falta, evidentment.
La veritat és que en aquests moments nosaltres estem molt preocupades perquè si ja hi ha moltes denúncies, moltíssimes, al llarg de l'any i tothom diu que només és la punta de l'iceberg, doncs això vol dir que hi ha moltes dones que pateixen la violència i que a més en aquest cas amb tots els infants tot el dia a dins de casa. Llavors, doncs, esperem que l'atenció que està dedicant la Generalitat pugui augmentar els seus esforços, doncs, per, almenys per poder atendre aquelles dones que ja feien seguiment, perquè també volem recordar que hi ha moltes dones que no han denunciat directament als jutjats, però que fan atenció psicològica per la situació de maltracte que viuen a casa. Mm-hmm. Llavors, doncs, seria molt important a veure com aquestes dones poden seguir aquesta atenció.
Clar. Doncs, escolteu, és un tema que, mira, ens va... La veritat és que el vaig llegir i és veritat que no hi havia caigut en el seu moment, però que, bueno, que ja sabeu com van les coses. És a dir, la realitat ja supera la ficció. Jo crec que això ja fa molts anys que ho tenim claríssim i cada vegada ens n'adonem més, i amb aquesta circumstància també. És a dir, confinats es poden fer moltes coses bones. Es pot fer, escolta, moltes coses de cultura, d'espectacles, d'exercici a casa, de formació, de llegir, de teletreball. Es pot fer moltíssimes coses, però amb alguna llar segurament hi ha algun problema, i el que s'ha de fer és posar eines, doncs, per poder-ho denunciar i per poder-ho aturar, que tot i que estiguem confinats, aquestes coses no han de passar i s'han d'aturar, com sigui. Per tant, teniu el 900-900-120, qui pugui trucar, si no a través del Twitter de Dones Lleida, doncs podeu enviar missatge o un privat, i si sou veïns i escolteu alguna cosa estranya i no voleu vosaltres anar a treure el nas, doncs truquem als Mossos d'Esquadra i expliquem la situació, i a veure si entre tots, escolta, podem erradicar ja aquesta història, que també ja ve de lluny, també és una cosa que hauríem d'erradicar d'una vegada per totes, Gemma?
Sí.
I també, escolta, acabem-ho amb això. Mira, ja, si acabem amb el coronavirus, també acabem amb això. Fem-ho tot alhora.
Ja mira, estaria. Seria fantàstic, la veritat.
La veritat és que sí. Bueno, bromes a part, és un tema seriós i és un tema que es pot agreujar. Com dèiem, això d'estar confinat, bueno, té les seves històries, també. Sí. Molt bé. Gemma, escolta, suposo que enfeinada, no?
Sí, intentant, doncs, amb el teletreball mantenir l'activitat i preocupada per la situació, doncs, que viu la ciutat i que viuen els veïns, i amb això ja em sembla que anem passant tot cada dia, no?
Escolta, et volia fer una pregunta, canviant de tema radicalment, ja que estàs en contacte amb diferents ONGs, com ho estan portant? Perquè, clar, aquest bloqueig de presencial, i suposo que, doncs, a poc a poc anirà baixant la despesa social i tot plegat. Doncs les ONGs no sé si estan preocupades o molt preocupades.
Bueno, estan molt preocupades, estan les ONGs com els propis moviments socials, mm-hmm. Fonamentalment perquè...
Ja no parlo del món empresarial, perquè ja és un món a part, que també, o sigui, les autònoms, petites i mitjanes empreses, també estan visquent el seu calvari, no?, particular, però les ONGs també és un sector que l'hem de mirar, eh?
Doncs la primera preocupació és veure ara, no?, ara ha aflorat realment el que ha suposat les retallades, sí, en sanitat,
sí, sí, sí,
les retallades en moltes coses, en la protecció al nostre estat del benestar, però també arreu del planeta. I per tant, la primera preocupació és que no hem posat prou èmfasi a la salut global. I la salut global no és una cosa que ens atany només a nosaltres, perquè en aquest moment tenim el coronavirus a Catalunya. És que és un tema, doncs, que ens hi hem de posar seriosament, perquè totes les persones puguin tindre garantit l'accés a la salut, i un enorme exèrcit en mantenir, doncs, en regalar diners a la banca i en desprotegir a les persones, que ara, a partir d'ara, quedaran realment diguem, amb un estat, diguem, amb uns serveis socials molt, molt, molt afeblits.
Sí. Doncs, escolta, Gemma Casal, abans d'acomiadar-te, amb una sola paraula, a veure si pots, quin adjectiu o quina paraula li posaries a la gestió que s'està fent política des del govern central a tota aquesta crisi?
Terrible.
Terrible, vale. Anava a dir, si no te'n dono dos de paraules, però, bueno, en fi, bueno, ens en riem i no està malament, sí, que tinguem, sí, bon humor a les coses, però s'estan destapant coses molt serioses, i ja en parlarem un altre dia, perquè avui la Gemma ara ha de marxar corrents amb una reunió. El tema de les residències de la tercera edat dels avis és tan vergonyós, tant que, sí, sí, que Déu-n'hi-do, com estan.
Com ens hem pogut abandonar, sí, sí, d'aquesta, sí, sí, manera, sí, els nostres avis.
Sí, sí, és una pena. Gemma Casal, escolta, m'ha encantat tornar-te a escoltar. Cuida't i ens tornem a escoltar qualsevol dia d'aquests aquí a la ràdio.
Igualment. I, bueno, bona feina, no?, que en aquests moments està molt bé que ens acompanyeu.
Home, la veritat és que... No, entreteniment i informació veraç, que és el que diem sempre, directe a la font. Jo, si he de parlar d'algo del grup de dones de Lleida, què faig? Truco al grup de dones de Lleida, per exemple. Gemma, una abraçada, okay, cuida't.
Igualment. Vinga.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I la veritat és que, entre d'altres coses, aviam, hi ha moltes coses que estem descobrint aquests dies, i moltes no serà perquè ja no ens ho haguessin dit, doncs moltíssimes vegades. Una d'elles és... Bueno, una d'elles és el tema de l'alimentació, evidentment. Abans d'estar confinats ja havíem de menjar de manera sana, i de manera equilibrada i de manera racional. D'aquest tema en parlem els dilluns i els dijous amb la doctora Torrejón i amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. I l'altre és el tema de fer exercici, de mantenir-nos actius. Quan no estàvem confinats ja s'havia de fer. I hi ha molta gent... Ja m'incloc, si voleu, ho dic a primera persona, que posàvem mil excuses. És que no tinc temps, és que avui fa mal temps, és que tinc un horari molt canviant de reunions i d'històries de les tardes, doncs com per apuntar-me en unes classes dirigides i no poder ni anar a la meitat de dies. En fi, que a l'hora de buscar excuses vas ràpid pensant. Però és que ara amb el confinament l'excusa la podem tenir ràpida. Però és que estem confinats i, clar, a casa, vinc amb un pis petit i no es pot fer res. No. No, no, i la prova és que hi ha moltíssima gent, quan dic moltíssima, és moltíssima gent que ens estan proposant que fem exercici des de casa, i ens ho fan doncs amb vídeos i amb els recursos a través de les xarxes socials. Mira, nosaltres ara el que fem és connectar amb una persona que ja ha estat aquí amb nosaltres, el dimecres a la tertúlia amb veu de dona, ha estat més d'una vegada amb nosaltres. Ella és la Núria Codina, la coneixeu, o jo sempre l'anomeno, perquè entre d'altres coses és la experta de Ponent, de les Terres de Lleida, amb hipopressius, però jo veureu que també parlarem avui de fer exercici des de casa. Núria Codina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, com esteu? Com bueno, porteu els dies?
Molt bé, de
tot
moment...
Tot via telefònica, no? Tot via
telefònica. Tot via telefònica. Ja us trobo a faltar, la veritat és que sí.
Nosaltres també.
També és veritat que la màgia de la ràdio és aquesta, escoltar una veu a l'altre costat, però bueno, quan estàs acostumat a tenir als estudis persones cada dia, doncs ara ja us trobo a faltar, però vaja. Escolta, tot bé, per cert?
Sí, tot bé.
Bueno.
Per casa, movent-nos, que ja, clar, com tu has dit, ens hem de moure cada dia, i llavors qualsevol excusa és bona per moure's per casa.
Mira, si no ho fèieu, doncs, mira, aprofitant la benentesa, és una bona excusa per començar a intentar fer unes rutines de moure'ns a casa, que les podem conservar quan s'aixequi el confinament, És a dir, allò de fer... Mira, m'aixeco 20 minutets abans i faig 4 exercicis a casa programats abans de marxar a la feina. Doncs és una bona idea, o al vespre. Però, Núria, escolta, estaràs d'acord amb mi que la veritat és que la gent s'està espavilant moltíssim, i les propostes que surten a través de les xarxes socials són múltiples. Entre d'altres, la teva, que és com si t'haguessis posat deures. O sigui, tu cada dia estàs...
Jo treballo més ara quasi que abans.
O sigui, cada dia tu estàs al teu Instagram i al Facebook fent-nos una proposta perquè ens movem. El teu Instagram és Núria_Codina i el Facebook Núria Codina. Escolta, com va sorgir la idea?
Bé, va sorgir una mica així a correcuita, però tampoc tant, saps? Quan van dir lo de l'estat d'alarma, les empreses on jo treballo ens vam reunir aquell mateix dissabte, ens vam reunir telemàticament, també telefònicament, i vam dir, escolta, hem de donar una solució als nostres clients dels grups setmanals, vale? Ens vam acordar de fer uns vídeos. 3. Hi ha un dels grups setmanals, tinc un grup de WhatsApps que ja tenia, i ells cada setmana tenen la seva sessió per fer la casa tal qual venien al gimnàs a fer-ho, d'acord? I jo he pensat diumenge que ja estava aquí fent els vídeos, hosti, i no havia fet mai un directe, ja que moltes vegades m'han dit, fes Skype, fes vídeos per allò, però no, que no tinc temps. I dic, mira, saps què? Vaig a provar-ho. I vaig fer un directe a... un vídeo per Iteta a Instagram. I bueno, vaig dir, ah, mira, doncs, demà farà un tabata, saps? El passat demà, què puc fer? Això, ah, doncs vaig a fer una enquesta, a veure què voleu. Escolteu, demà què voleu? Pilates, tonificació per parelles, treball per correu, i vam anar jugant així. Amb la qual han passat tota la setmana, diumenge i dimecres vam fer dues sessions, perquè la gent ens demana, hosti, per les mares. Doncs tranquil·les, vinga, va, mares en forma, diumenge al matí, que és més fàcil que no a les 6 de la tarda, potser, doncs vinga, sessió per mares i a les 6 la nostra sessió de cada dia. Doncs mira, des de diumenge, primer dia d'estat d'alarma, fins avui no hem parat.
Déu-n'hi-do.
La setmana que ve farem una amb la FEC, amb la Federació d'Entitats d'Excursionistes, que ahir vam parlar perquè ells també estan oferint cada dia a les 12 i a les 6, bueno, farem una per corredors amb ells, que la unificarem amb la meva, la de l'Exi, i bueno, anem oferint. La veritat és que té molt bona rebuda. La gent pues després et comenta com li ha anat, que és que res respecte a això, d'un feedback, saps?
Has de preguntar si després tenen agulletes a l'endemà, que vol dir que, escolta, hem mogut alguna cosa que normalment no movíem.
Les agulletes les tinc jo, Ricard. La primera setmana va ser mortal. El primer dia tabata, l'altre dia tonificació i pobresius, l'altre dia tonificació amb parelles, amb el meu home aquí, que està, sembla que no, però està fort. Igual, reventada, tres dies reventada. M'ho crec que tinc agulletes. Ara ja no,
però... Molt bé. Aleshores, anem a recordar. Estàs en directe a les...
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
Sembla que és l'hora bona, perquè vam començar i ara tothom ho fa a les 6.
Veus?
Realment, tothom té el seu públic.
Doncs Núria_Codina a l'Instagram... i després també ho podeu mirar a través del Facebook, busqueu a Núria Codina. Escolta, que ho has dit dues vegades i jo crec que més o menys el que és, però anem a explicar-ho, això del Tabata. Què
és? El Tabata és una aplicació, que és un sistema de treball d'alta intensitat, com un HIIT, que ho ha inventat un senyor que es deia Mr. Tabata, i és per fer, per exemple, 20 minuts de treball, és molt intens, perquè normalment sol fas 4 exercicis, però els vas repetint 20 segons de treball, 10 de descans, aquest és el més comú.
Ah.
20 segons de treball, 10 de descans, 8 vegades, ¿vale? Que arribis allà de la fatiga muscular, però el que busques és sempre fer el mateix nombre de repeticions. No començar molt fort, molt valent, i acabant que en fas dos. Perquè la setmana següent repetim el Tabata. Jo les mestres de setmana faig un cop al mes, la setmana que ve repetim el Tabata, que dilluns que ve, per veure si t'estàs començant a adaptar amb aquests exercicis. És el que deies tu, si fas exercicis que no fas mai, pots tenir agulletes, però si anem repetint, el nostre cos s'anirà adaptant amb aquest exercici.
Clar.
Va molt bé, això a casa, perquè ens reforça a tots, sense donar-nos compte del sistema immunològic, saps?
Clar, no, evidentment, està actiu, està positiu, i a més fer exercici, ja ho hem dit moltes vegades, això és científic, allibera unes...
Endorfines, no?
Clar, que t'ajuden a estar de més bon humor i més positiu, i sobretot també s'activa tot el cos, que això és una cosa que és necessària, el sedentarisme mate, això ja ens ho han explicat, sí. És així de cru, el sedentarisme mate, per tant, l'oposat del sedentarisme és fer moure's, i ja veiem que, escolta, que això del confinament no ha de ser cap mena de barrera, ni molt menys.
No.
Estava pensant, Núria, que ara estem descobrint que podem fer molt exercici sense grans equipaments, és a dir, sense grans màquines, ni grans pesos, ni res, només amb el propi cos i amb quatre coses a casa.
Sí, normalment ho faig amb garrafes, garrafes de 5 litres, d'un litre i mig, de 33, perquè no sé el que té la gent a casa.
Bueno, per això tu perquè estàs forta, però jo només amb el pes del cos ja en tindria prou,
Bueno, també, però vull dir, si vols fer algun exercici, si no, també vaig començar el primer diumenge a la rissa amb els papers higiènics, perquè pensava, per què deu servir tant paper higiènic? Doncs vaig veure per xarxes i jo em vaig inventar algun i dius, hosti, pues sí, dona de cita, perquè potser era per això.
Bueno, també és veritat que ocupa molt...
I també
sí.
I els rodillos. Avui en dia el rodillo és per fer bicicleta a l'estàtica a casa o les cintes. Tinc companys que aquests dies s'han comprat cintes. Per córrer a casa.
Sí, clar. Bueno,
nosaltres tenim sort que els Reis ens en van portar un fa anys i estem...
i estem aquí cada dia tornant-nos el rodillo a casa.
Molt bé. Escolta, per cert, segueixes amb els hipopressius, eh?
Sí.
El que passa que els hipopressius, ja ho vam explicar una vegada, aviam, si voleu començar amb això, s'ha de començar amb algú que ja entengui, eh? No és, mira, escolta, com que no sé què fer per casa, m'hi poso. Aviam, amb algú que ja entengui.
Sempre millor. Sempre millor qualsevol esport o qualsevol activitat que facis amb algun professional que t'indiqui una mica com fer-ho. Mm-hmm. Saps? Com si jo ara volgués ficar-me a pintar, ara vaig a pintar quadres, home, millor que primer vagi un professional que n'entengui i m'expliqui com fer-ho. Doncs amb l'esport i el hipopressius és el mateix.
Molt bé. Escolta, avui dimecres, avui que toca a les 6 de la tarda?
Avui tonificació per parelles. Ahir torna a convencer el meu company que estava per casa avui i dic, escolta, que no té que marxar a la feina ni res. Tonificació per parelles.
Tonificació per parelles.
Sí, el que passa és que ho adoptaré. O podem adaptar, o si els exercicis no és que necessitis tenir algú. Si no, els vaig adaptant durant la sessió a fer-ho de forma individual.
Bueno, les famílies que estiguin per casa ho poden fer amb els fills també, o els germans.
Sí, hi ha famílies senceres que ensegueixen. Hi ha una família que els prenen diu. Els nens fan bien els cors, però sí que mentre ho fas, ho fem els quatre.
Veus?
Tots els fills, una cosina ahir també, unes nanes que tenen 5 anys, 6, també amb les ampolles buides, doncs feien els exercicis, superdivertit. Molt bé. Vam enviar uns vídeos a la nit i és el bonic, també, saps?
Molt bé.
És el bonic de fer-ho, perquè dius, ostres, veus que la gent li arriba i que els està ajudant, vale? Ens ajuda a tots, a passar les tardes, a passar els dies.
Clar que sí. Doncs No, i a més, és veritat això, eh? S'ha de dinar més o menys a l'hora, ens ho deia ahir el psicòleg i psiquiatre Àngel Pedra, que més o menys s'ha de seguir la rutina habitual, aixecar-se l'hora que més o menys t'aixecaves, una mica més tard no passa res, esmorzar, la higiene personal, canviar-se de roba, perquè és molt tentador estar tot el dia amb pijama, però canviar-se de roba, dinar a l'hora, i fixeu-vos, si dineu més o menys a l'hora, més o menys a les dues, per exemple, ens esperem aquestes dues hores de fer la digestió, les quatre, quatre i mitja, fem alguna història de lectura o de veure alguna sèrie, i a les sis tenim exercici, després ens fem una dutxeta i cap a sopar. Vull dir que no està mal col·locada això de les sis de la tarda.
Les sis, no és bona hora, és que no, ni et trenca la tarda.
Correcte.
Sembla que és estranya, perquè nosaltres les classes de les sis de la tarda sí que tinc algun grup que està ple durant l'any, però
no, claro.
Sol ser l'hora més bona. No sol ser l'hora més bona.
No, perquè quan no tenim confinament, la canalla surt a les 5 de les escoles, bueno, clar, activitats extraescolars, clar, és un problema, però aquesta situació és diferent. Sí. Núria, escolta, avui, això d'emparelles, dijous i divendres ho tens pensat?
Sí, normalment el que faig és deixar-ho obert, però ara ja, com que la setmana passada, per tota la setmana, igual repetim els pilates i els hipopressius.
Ah, molt bé.
I anem fent. Un dia pilates, un dia hipopressius, dissabte potser sí que els donem una mica de virillada de que si hi ha alguna cosa que vulguis fer, però la setmana passada vam fer el Work for Runners, bueno, sí, treball per corredors, vale? Donava igual que o per esportistes,
sí,
més específic, i aquesta setmana ho passarem al dilluns.
Ah, molt bé.
I bé, diumenge potser sí que tornarem a fer les mares en forma i a la tarda els van fer un crema greix.
Ah, caram.
Havia nois, això.
Anava a preguntar si el cap de setmana feies festa, descansem, però veig que no.
No, ja sí, que treballem més que...
Treballem
més que... I tot l'any. Els dels grups i després els oberts a les tardes, dic, ostres...
Doncs...
No, està bé, perquè sempre és motivant.
Que sí, clar, que sí, evidentment.
A mi m'agrada fer coses diferents cada dia, saps?
Evidentment.
I sempre em motiva a... Hòstia, avui què puc fer? Va. I tinc tot el dia, bueno, faré això, ho faré jo, ho muntarem així, això...
Doncs,
ràpid.
Doncs a l'Instagram Núria_Codina o al Facebook Núria Codina, allí és en directe això, eh? Per tant, no és bueno, jo m'hi posaré, no, a les 6 de la tarda us heu de connectar i bueno, a seguir la classe, eh? que és la manera, cadascú posa el nivell, aviam, cadascú sigueu sí, realistes, eh?
Normalment hi ha nivells, eh? Vaig dient, això podeu fer així, però si us passa, jo què sé, som els genolls seu això...
Però que siguem realistes, que si no hem sí, fet exercici els darrers 5 anys, no ens posem ara aquí en plan...
Clar.
No, que ens cremarem en 4 dies, ens podem fer mal i només ens faltaria fer-nos mal ara amb això, eh? Per tant, s'ha de ser realista, t'has de moure i t'has d'esforçar, però allò, amb mesura, eh? Cada dia anar fent. Doncs sí, sí. Hem parlat...
Quedarà penjat 24 hores, eh?
Ah, vale.
Teniu el vídeo allí, que si algú no el pot fer o està veient una altra oferta perquè fan tantes coses ara que...
Sí.
Doncs no em va bé, doncs te'l veus al matí.
Molt bé.
Quan aixeques al matí, t'ho fas abans d'esmorzar.
Molt bé. Doncs, Núria, _Codina, a l'Instagram i al Facebook, la busqueu també com a Núria Codina, allí teniu aquestes classes, perquè us moveu, que això és salut, i la salut la necessitem moltíssim. Des de l'Associació d'Esport Femení Lleida, la Núria Codina, que ja sabeu que hem parlat amb ella més d'una vegada aquí als estudis. Escolta, enhorabona per la iniciativa i gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè feu una gran feina. Sempre esteu informant de les coses que es fan a la nostra ciutat, saps?
Sí.
Sempre està bé.
És que es fan moltes coses, eh? I ho hem de dir. Sí. Una abraçada, Núria.
Una abraçada, Ricard. Ens veiem aviat quan tot això passi.
I ell pots comptar, evidentment, uns segons que ens separen de les dues de la tarda, senyals horàries, com sempre, i ja saps que si vols estar ben informat, segueixes amb les freqüències i les emissions de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem demà, a les 12:20 puntuals, com sempre, que acabis de passar un bon dimecres. Una abraçada, salut, adeu.